Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A les 7:39.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger.
Avui el Joan Anton Català, atenció, perquè ve d'estrena. Això és La Terra es Plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol, ja ho sabeu. Però és que, a més, avui ens ha fet un regal a tot l'equip del suplement. Una breu i atzarosa història de la vida, des del moment zero fins al planeta que habitem avui. L'últim llibre, acabat de sortir del forn, del Joan Anton Català, Amigó. Jo t'he de dir que vull dir, tot just l'acabo de palpar a les meves mans, per tant em donaràs uns dies
per suposat,
però avui el començarem a desgranar. Això és un fill del confinament, no, Joan Anton?
Sí, la idea l'he portada a fer molt de temps, de fer un llibre sobre la vida, la fortuna de la vida, que saps que és un tema que m'apassiona i que he tingut alguns episodis a la meva recent part de la vida que m'ha fet pensar molt, no, amb el sentit de tot plegat. I Angle Editorial em va proposar el projecte, em va encantar que me'l proposés i el vaig començar a escriure en ple confinament d'aquell dur, el confinament dur del 2020, l'he acabat a l'estiu del 2021. Per tant, a més de contingut científic, hi ha la meva voluntat en aquest llibre de celebrar la fortuna de la vida.
Un llibre que es presentarà el dia 29 de novembre a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Rambla, Catalunya. Per tant, tots els oients que et vulguin venir
tothom,
a veure...
Tothom que vulgui.
Tots els oients fidels de La Terra es Plana, de pet cap a la Casa del Llibre de Rambla, Catalunya, amb el Joan Anton Català presentant aquest llibre el dia 29 de novembre. I avui aprofitarem també aquest espai per parlar de la fortuna de la vida. Per parlar de la breu i atzarosa història de la vida, Joan Anton, hem de parlar de les casualitats, no?
Sí, clar, jo, casualitats entre cometes, que li anomeno, no? Quantes coses han passat que han fet que tu i jo avui estéssim vius, no? I això són les grans casualitats de la vida.
Les casualitats d'aquesta vida, i de fet una de les coses que també expliques són aquests paràmetres que necessitem perquè la vida existeixi. Ho expliques amb els símils que sempre fas servir i que fas que les coses siguin fàcils d'entendre. El que passa és que si volguéssim crear aquest univers de nou, seria impossible perquè hauríem de potser recórrer un consultor expert que ens fes prèviament una sèrie de preguntes, no, Joan Anton? Quines preguntes ens hauria de fer?
Sí, fixa-t'hi, jo voldria puntualitzar el tema de casualitats perquè és una prèvia que et faig, no? Jo saps que no sóc creient, evidentment respecto qualsevol opinió i creença, però jo personalment no ho sóc. Llavors, això de les casualitats, dius, bueno, vol dir que hi ha un pla premeditat al final? O simplement que són casualitats? Jo ho comparo com, i en el llibre ho explico, com una petita planta que ha sorgit allà entremig de pedres, no? I hi ha la pluja ha fet que hi hagi un petit rierol d'aigua que vagi baixant i regui i li doni la vida en aquesta planta. Però aquest rierol, cada pedra que troba amb el camí rebota i decideix si anirà per l'esquerra, agafarà el camí de l'esquerra o de la dreta, i això ho fa centenars de cops. I mira per on aquest rierol, de tots els rebots que ha fet, ha anat a petar a la floreta que està sola en allà i que floreix, no?
Sense tot aquest recorregut previ, només que hagués canviat una curva, ja no hi hagués
hagut
flor.
I aquí és on arribem al consultor, sense ser creient. Perquè un pot dir, mira, el Joan Anton, el consultor és Déu. No, per mi el consultor no és ningú, és una forma d'explicar-ho, no? I aniríem i diríem, senyor consultor, soc consultor i per tant sé com treballem els consultors, no? Volem crear un univers i el consultor especialista en univers ens faria una sèrie de preguntes, de qüestionaris sobre les quals ell construiria l'univers. Ens preguntaria 18.000 coses, no? Ens podria preguntar, el vol gran o petit? El vol etern, aquest univers, o que tingui un principi i un final? I vol partícules o no? I les partícules, quantes en vols? Quantes li poso, no? I així, increïble, tediós, avorrit, un procés avorrit. Si trobéssim un consultor realment especialista, amb una pregunta faria que contestéssim en aquella única, ens estalviaria moltes. Ens preguntaria, vostè en aquest univers hi vol vida? I només contestant sí, ja quedarien definits un munt de paràmetres. Ja no caldria pensar si l'univers ha de tenir un origen o de ser infinit. Ha de tenir un origen. No caldria pensar quantes partícules vol i com vol que siguin. Quedaria perfectament definit. I així, un munt de coses que són aquestes casualitats que simplement contestar sí, amb això el consultor tindria prou per dissenyar un univers. És fantàstic.
Quines preguntes exactament ens haurien de fer amb aquest consultor?
Per exemple, això que dèiem, no? Volem un univers que ha tingut un origen i un fi, el temps, que n'hem parlat alguna vegada. Volem un univers en què el temps només vagi cap endavant? Si només va cap endavant, com en el nostre univers, la vida pot existir. Hi ha la causalitat. Tu i jo estem parlant perquè vam néixer abans, no? Un àtom existeix perquè abans es van formar les seves partícules. Hi ha un ordre a les coses, no? Si el temps n'és de qualsevol manera o pogués tirar enrere, no existirien ni els àtoms, no existiria la vida. Per què el temps va només cap endavant en el nostre univers? No ho sabem, no tenim una resposta, perquè les nostres físiques, la quàntica o la realitat, perfectament permetrien, en teoria, que el temps anés cap endarrere. Només hi ha una petita coseta allà amagada de la termodinàmica, que alguna vegada n'hem parlat i que segurament hi dedicarem un programa específic, que és el segon principi de la termodinàmica, que és una cosa tan tonta com que diu que els cossos calents, quan contacten en un fred, és l'escalfor que passa del calent al fred, no al revés, no passa el fred del fred al calent, sinó al revés, no? Això que sembla tan tonto ens defineix el que anomenem una direcció, una fletxa del temps, una direcció privilegiada. I això és el que fa que el temps avanci només cap endavant, però podria haver estat totalment diferent. Fixa-t'hi. Per tant, aquest és un paràmetre d'aquests que el consultor ja quedaria definit.
Altres vegades ens hem preguntat si podria existir un altre univers, no?
Clar, i jo sempre t'he contestat, no ho sabem, però farem bé en pensar que sí, que pot, perquè la pregunta és condicional, no? Podria? Sí. Perquè, primera, per una qüestió d'humilitat. No podem tornar a creure'ns que som únics, no? I que som especials, per tant, el nostre univers no té per què ser l'únic. I després, perquè per probabilitat, si tu penses totes aquestes casualitats que han fet que avui tu i jo estiguem vius, només que en canvies una no hi hauria vida, per tant, és normal deduir que puguin existir moltíssims altres universos amb altres paràmetres on la vida simplement no existeixi, on nosaltres no hi siguem per contemplar aquest univers i per fascinar-nos. Només estem davant de l'univers que podem habitar. Per tant, és normal que en puguin existir altres.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es plana, una breu i atzarosa història de la vida, el nou llibre del Joan Anton Català. Una d'aquestes casualitats i coincidències a les quals fa referència el Joan Anton és el nostre naixement, no? Però també el naixement de l'univers, el famós Big Bang, un Big Bang que va ser absolutament perfecte perquè es desencadenés la vida, no?
Exacte, una forma de que té de néixer l'univers a un ritme que s'expandeix, que és perfecte. I poso alguns exemples, ara només en posaré un, al llibre n'hi ha més. Mira, hi ha una partícula que n'hem parlat molts cops, que és el neutró. El neutró forma part dels àtoms. Resulta que un neutró lliure, sense combinar, sobreviu de terme mitjà 15 minuts. Després de 15 minuts es desintegra. La quàntica ho fa una mica més complicat. Ho estic simplificant. Posem uns 15 minuts aproximadament. A l'univers es va crear i es va expandir a un ritme perfecte com perquè abans dels 15 minuts els neutrons que s'havien format i que haguessin desaparegut tots quedessin combinats amb els nuclis dels àtoms a on són eternament estables. Un neutró dins un nucli atòmic és eternament estable durant tota la vida de l'univers i milions de vides més de l'univers. Doncs mira, l'univers es va desenvolupar a una velocitat tan, a un ritme d'expansió tan perfecte, que va fer que els neutrons tinguessin temps abans de desaparèixer, de combinar-se amb els àtoms i estan aquí avui formant elements químics dels quals tu i jo estem formats. Només que l'univers s'hagués expandit una mica més ràpid, neutrons, és a dir, la temperatura hagués estat massa elevada, els neutrons no s'haguessin pogut combinar per formar nuclis atòmics, haguessin desaparegut, segurament no hi hauria àtoms.
Parles de la taula dels elements, no?
Exacte.
És una mica el que han buscat, suposo, amb aquesta portada. És una portada diferent, no?
Sí.
És una mena de, no sé si dir estanteria, eh?
Sí, ho és.
Com ho descriuries, això, Joan Anton? És diferent a la dels altres llibres que t'he vist, eh?
Totalment. La idea va ser de l'editorial, d'Angle Editorial i dels seus dissenyadors, i em va agradar molt. És com una col·lecció de coses curioses, no? Que te la mires, està allà exposada.
Un mineral, no?
Sí, hi ha
una
cosetes.
Flor.
Exacte. Hi ha cosetes que serien totes aquestes petites coses, grans coses que ens han dut la vida.
I aquest Big Bang també va permetre les partícules i les forces de la natura essencials perquè la vida aparegués de manera perfecta, no?
Exacte. Totes les partícules i forces de la natura guarden un equilibri entre elles que és absolutament perfecte vist des de la nostra perspectiva de la vida. S'han fet estudis per veure quins marges d'error haguessin pogut tenir aquestes forces i aquestes partícules perquè encara poguéssim ser aquí. I la veritat és que és extraordinàriament finet el disseny que ha patit o que ha tingut, afortunadament, a l'univers. Hi ha diversos exemples. Per exemple, de les forces de la natura, n'hi ha 4 de forces de la natura i n'hi ha 2 que mantenen un equilibri tremendo entre elles, que són la gravetat, una força quotidiana, i la força electromagnètica, que és la que, entre altres coses, ens dona consistència. També és la que fa que hi hagi electricitat o que els imants funcionin, però és la que ens dona consistència. Doncs mira, quina cosa. La gravetat, comparada amb la força electromagnètica, és exactament, té una intensitat, un sextilió de cops menor que la força electromagnètica. Perquè et facis una idea, això és un 1 seguit de 36 zeros. Increïble. Ara la qüestió és, i si en lloc de 36 zeros només, entre cometes, haguessin estat 33 zeros? A qui li importaria, no?, canviar 36 zeros per 33 zeros? Perquè seguiria sent 1.000 quintilions de cops menors. Per tant, dius, què més d'on? Doncs si hagués estat així, no existirien les estrelles, no existirien els elements químics, no existiríem. Sembla inofensiu, no? Dius, que més dona un sextilió que 1.000 quintilions, que més dona 36 euros que 33. Doncs no, han de ser 36, perquè si són 33 no hi ha vida.
Ara mateix a la Terra, o des de ja fa uns quants anys, s'hi donen unes condicions fantàstiques perquè hi hagi vida, però d'entrada no era tan fàcil, no?
No. Jo al llibre explico com aquest pla de la natura que s'havia de triar un lloc. Va, anem a triar un lloc per fabricar l'edifici del sistema solar. I teníem la galàxia, i a la Via Làctea, que és com una ciutat, no?, on fabriques el sistema solar. Si el sistema solar hagués aparegut més al centre, més a plaça Catalunya, més al downtown de la nostra ciutat, allò és un lloc tremendo. I moren, el procés de mort d'estrelles allà és molt freqüent, les morts explosives de les estrelles emeten una radiació que poden esterilitzar fàcilment tota la feina de la vida, de la natura. Afortunadament, no vivim a plaça Catalunya. Si la galàxia fos Barcelona, ho sento, jo sóc de Tarragona, però vaig agafar Barcelona per fer la comparativa, nosaltres vivim a les CEPs, ho he explicat més d'un cop, no? Plaça Catalunya seria el centre on viu el gran forat negre de la nostra galàxia, nosaltres seríem a les CEPs. Estem la mar de bé. Estem, hi ha serveis, hi ha metro, hi ha botigues, però no estem al centre. Això és perfecte per no haver aparegut en aquest lloc, diríem, central, no? Després el planeta es va formar, això no ho pensem molts cops, no? Es va formar a base de col·lisions. Ho hem explicat alguna vegada, eren granets de petits microscopis que s'adherien, roques que xocaven, i així és com es van formar els embrions dels planetes. A cada xoc era una batalla vida o mort. Dos objectes que xocaven, només un guanyava a base de menjar-se a l'altre. La Terra és un gladiador supervivent de mil i una batalles. Cada xoc que va tenir la Terra se l'estava jugant de desaparèixer o guanyar i créixer. I la Terra va sobreviure i va créixer. Ja et dic, és el guanyador de mil i una batalles, no? I aquí tenim una Terra.
Ara que ens interessa tant buscar vida més enllà de la Terra, no? El primer que busquem és si hi ha aigua, no?
Clar.
Perquè sense aigua no hi ha vida.
Exacte, l'aigua el relacionem molt amb la vida.
Aleshores, l'aigua ha estat un element imprescindible a la Terra, no? Perquè nosaltres existim. Parla'm de l'aigua.
Mira, et podria dir que és aigua extraterrestre, que tu i jo dins el cos estem fets per un 70% d'aigua, és aigua extraterrestre, que vol dir vinguda de fora de la Terra. És un regal, un altre d'aquests regals, perquè pensem que la Terra es devia formar amb gens o amb molt poca aigua. No ho tenim del tot clar, vull dir que, però sí que tenim clar que tota la quantitat d'aigua que hi ha a la Terra no hi era quan la Terra es va formar, justament pel que t'he dit, perquè els planetes es formen a milers de graus de temperatura sense atmosfera després d'aquestes batalles intenses que hi ha. T'haig de dir que la Terra és dels llocs més secs que coneixem dins del sistema solar, perquè l'aigua, la poca aigua que tenim, està només en superfície. Doncs aquesta aigua pensem que ha vingut de fonts exteriors, asteroides, impactes d'asteroides que són rics en gel d'aigua, que ens han dut a l'aigua i ens han permès ser aquí. I dius, i per què va ploure asteroides? Per què van venir aquests asteroides a carregar d'aigua un planeta aquí de l'interior del sistema solar? En el llibre està més explicat amb molt més detall, però sembla que això és una excursió que li va donar la gana fer a Júpiter, el planeta més gran del sistema solar, que en un moment determinat, al començament del sistema solar, va decidir moure la seva òrbita. I això va arrossegar un munt d'objectes carregats, rics amb gel d'aigua, que s'havien format al darrere de Júpiter i els va enviar contra els planetes del sistema solar, ens van caure a la Terra, una Terra primitiva, no tenia res a veure amb la d'ara, i ens van carregar d'aigua extraterrestre la Terra, element fonamental, d'aigua extraterrestre, element fonamental per formar vida, perquè la natura després pugui jugar a fer química.
Clar, Joan Anton, és que ho expliques d'una manera que són tantes les casualitats que potser sí que necessitem que un Déu i una religió ens ho justifiqui, no?
Clar, clar, el problema és que jo no tinc aquesta sort, de ser creient
tampoc,
i trobar. Per això jo deia que si tu en lloc d'això hi penses en infinits o múltiples universos, ja et desapareix aquesta percepció que tens, no? Perquè dius, bé, poden existir molts altres universos, de fet és molt probable que hagin existit o que existeixin en paral·lel o no s'hagin donat totes aquestes coses i per tant nosaltres no hi som. Només som en l'únic univers en què hi podríem ser, aquest, però n'existeixen molts. Si penses així ja no necessites un consultor o un creador, saps? És un joc de daus, la natura els ha llançat molts cops a molts llocs d'un cosmos que és immens i en aquest cosmos que anomenem el nostre univers ha sortit la jugada perfecta. Mm.
I la Lluna?
La Lluna, un altre regal, un altre regal. La Terra de fàbrica es va encarregar sense Lluna. Qui va encarregar la Terra es va oblidar d'encarregar-li la Lluna i la Terra va aparèixer sense Lluna. La Lluna és massa gran com per ser un satèl·lit natural de la Terra. Avui sabem 100% que és el resultat de la col·lisió més tremenda que ha patit mai la Terra. Era una jove Terra, no s'assemblava amb res a la que tenim ara, i va xocar contra un objecte de la mida de Mart, espectacular. I de les roques que se'n van anar a l'espai es va formar la Lluna. Fins aquí dius, ah, que xulo. Ara derivem això, no? La Lluna ens ha donat marees i les marees ens ha donat humans. És a dir, l'evolució de la vida a la Terra ha estat marcada per moltes coses, entre elles que hi hagi hagut marees. Si tu li treus les marees, és molt probable que l'Homo sapiens no estigués aquí. Que la vida hagués evolucionat, ves tu a saber com. Jo no me la jugaria. És a dir, jo no me jugaria a tocar i dir, escolta, traiem-li la Lluna a la Terra perquè estàs traient les marees i potser desapareixes. Tu, saps? Fixa-t'hi. Qui hagués dit, no? Que la Lluna, que la dibuixem com una cosa de pau, doncs és el resultat de la catàstrofe més gran de la Terra que ens ha dut la vida.
Mm-hmm. Per catàstrofe, els impactes que va rebre la Terra quan hi havia dinosaures, no?
Per exemple, hi ha 5 grans extincions massives que cadascuna d'elles ha estat perfecta per escapçar a l'arbre de la vida d'una forma superxula perquè no s'escapsi cap de les branques que porta cap als humans, no? La més jove, la més darrera, la dels dinosaures, fa 66 milions d'anys, arriba un cometa i es carrega no només els dinosaures, sinó el 85% dels éssers vius que hi havia en aquell moment. Els mamífers eren petitons, de mida, poc diversos, i aquí estem. Creixem de mida, ens diversifiquem cada cop. Després d'una extinció massiva, la vida retorna més diversa, més forta. És com un mecanisme que sembla que té la vida per sobreviure, justament, a pesar que s'encarrega moltes, no? No arriba aquell cometa, i torno a dir, tu i jo no estaríem parlant avui, la vida hagués seguit, i és molt improbable que hagués seguit exactament igual, no?
Tots aquests misteris que encara sabem, aquestes preguntes que encara ens queden per resoldre, Joan Anton, tu i jo ja no ho veurem, però tu creus que s'aniran resolent?
Jo penso que sí. La ciència, sempre explico que és com una carretera que sempre va endavant, fa toms, a vegades ens costa anar endavant, i a vegades va enrere. Hem passat episodis d'equivocants completament, però si tu t'ho mires a gran escala, la ciència sempre va cap endavant. Avui hi ha preguntes que no tenen resposta i que possiblement la tindran. Com va aparèixer la vida a la Terra no ho sabem, però estem treballant-ho. Ves tu a saber, no? D'aquí a 50 anys, d'aquí 100, d'aquí 200... El problema és el que deies tu, és desesperant, que potser nosaltres ja no ho veurem.
Mm-hmm. Una breu i atzarosa història de la vida, el nou llibre del Joan Anton Català, el teniu disponible ja a les llibreries, i a més, com dèiem, 29 de novembre, 7 del vespre, a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya, a Barcelona. Va, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Tenim un bonic arc d'objectes en el cel, si mirem a primera hora del vespre, quan es fa fosc, des de l'horitzó oest, mirant cap al sud, tenim Venus, Saturn, Júpiter i la Lluna creixent per aquest ordre. I ens ve una pluja d'estrelles, que són els lleònids, això tindrà el seu màxim les nits del 17 al 18. És una pluja d'estrelles mediocre, excepte quan deix de ser-ho. I llavors es converteix en un espectacle tremendo, però no sabem quan això passa. Alguns anys ha estat un espectacle brutal, per tant, paga la pena d'aixecar la vista. Tot i que hi haurà lluna plena, no són les millors condicions, però jo aixecaria la vista per si un cas.
Mm. Joan Anton Català, un plaer com cada diumenge. L'enhorabona pel llibre.
Moltes
i
gràcies.
N'anirem parlant també aquestes properes setmanes al suplement, segur, perquè avui només ha estat un tastet, això. Cuida't.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.